dues dones, una del passat i l'altra del present, seran protagonistes a les espurnes literàries de l'Anna Ruiz Mestres, que ja ens acompanya a Ràdio Vilafranca. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Comencem amb una efemèride, amb una dona del passat.
Amb una dona del passat. Mireu, el dia 1 de febrer va fer 175 anys que es va morir la Mary Shelley. Tenia 51 anys i va morir a Londres. I tots la coneixeu perquè va escriure Frankenstein. I va ser una dona que va néixer amb una família intel·lectualment molt potent. El pare era filòsof polític i es deia William Godwin. Ella, de fet, el seu cognom era Godwin, el seu primer. I la mare era una, diguem-ne, pensadora prefeminista que es deia Wollstonecraft i que va morir al cap de pocs dies del part de la Mary. El pare es torna a casar, però es preocupa de la seva educació, que no és en cap moment clàssica, sinó que li fa llegir determinades lectures, la fa reflexionar, la porta a clubs de cercles intel·lectuals, i en allà va conèixer el Percy Shelley. Es van enamorar profundament, tot i que ell era casat, i s'escapen amb la seva germanastra a França, viuen un moment molt apassionat, però torna a Anglaterra i és rebutjada per tothom perquè no està dins de la moralitat. I comencen les seves penes, diguem-ho així. La seva primera filla neix prematurament i es mor, i la dona del Percy es suïcida. Això fa que es casin immediatament i que decideixin fer un viatge a Itàlia i com una cosa, una etapa creativa, molt intensa d'amors, però també molt intensa de desgràcies. Se li moren dos fills i, per si no n'hi havia prou, en aquest viatge també es morirà el marit en una tempesta. I torna a Anglaterra decidida que vol, d'alguna manera, pujar el seu fill petit i dedicar-se a l'escriptura. I fa això, però també fa, intenta revalorar l'obra del seu marit, i jo penso que això va en detriment de la seva, però ho va fer així, va prendre aquesta decisió. I amb el seu fill petit arriba un moment que es casa i viu amb la parella, sembla que s'entén molt bé, i es comença a trobar malament. Té molts mals de caps, hi ha moments que queda com a paralitzada, i segurament això era un tumor que li va costar la vida. I Frankenstein, doncs, què dir-vos de Frankenstein, que és una novel·la profundament humanista, que parla de l'ètica del progrés, de la necessitat d'empatia, ara que tot això de l'ètica del progrés amb la IA podria estar qüestionada. Crec que té moltes altres virtuts, però podem pensar en això també quan la rellegim. I si no sou de llegir, doncs teniu un munt de pel·lícules que van al voltant d'aquesta novel·la. I un cop mort, al cap d'un any, la família va voler obrir el taüt, i us ho explico perquè és una anècdota, van trobar trossos de cabells dels dos fills morts, una llibreta que compartia amb Percy, un poema que es diu Adonais, que estava plegat dins de com una mena de mocador de seda, que a més hi havia les cendres del seu marit, i trossets,
bueno, d'en Shelley.
Sí, sí, de poquets de cendres, eh? I les restes del cor, també miquetes del cor. O sigui que... I per què ell va escriure Adonais? Doncs perquè tenia molt bona relació amb John Keats, i vosaltres sabeu que va morir joveníssim aquest poeta, tan bo del romanticisme, i ell li fa aquest poema. I acabo amb quatre versos de Keats, que penso que els relliga tots dos. Ploro per Adonais, és mort. Digues, amb mi moria Adonais, i fins que el futur gosi oblidar el passat, el seu destí, la seva glòria, seran un eco i una llum per l'eternitat. I tots tres crec que tindran bastanta eternitat. I res?
Anem a la dona nostra, nostrada i del present.
Exacte, a la Carme Rei Granger. Bon dia, Carme. Benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies. Gràcies per convidar-me.
Us presento breument la Carme. És de la va néixer a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà. Ha estat professora d'institut i hem tingut l'honor que treballés uns quants anys a l'Eugeni d'Ors de Vilafranca. Ha estat professora d'universitat en diversos països, Estats Units, Nova Zelanda i Escòcia. És autora de llibres de text per a l'ensenyament de la llengua catalana i castellana per a estrangers. Va ser coautora de l'antologia de narrativa dels 70 i també de New Catalan Short Story. Va ser cofundadora de la NACS, que és una institució per la difusió de la cultura catalana als Estats Units i al Canadà. El 2024 va publicar Les dones també expliquen coses. Actualment és vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück i és conductora de clubs de lectura, tertúlies literàries, etc. Però avui és aquí per parlar del seu llibre Afers privats de la Vall Fosca a Aotearoa, que no sé si ho he pronunciat bé, que va publicar a l'editorial Garcineu, perdoneu, i que està a Tremp. I comencem les espurnes fent-te una pregunta. Si ens volguessis contestar tots aquests relats que has escrit en aquest llibre, que per mi són extremament vells, estan molt ben narrats, molt ben escrits, que parteixen del Pirineu i acaben a Nova Zelanda, com sorgeix aquesta idea?
D'acord, ara ho explico, però primer, és Aotearoa, és el nom de Nova Zelanda, l'original, sí, amb la llengua maori, que vol dir el núvol blanc i llarg.
Oh, que bonic,
en
no?
Llengua, és molt maco, sí, sí, la llengua. I l'editorial Garcineu és un... Garcineu és un animal mitològic, barreja de garça i de guineu. Val? I és una editorial petita del Pallars i que publica sempre autors de la zona, no? Del Pirineu. Val? No, perquè és poc coneguda aquesta editorial, perquè és petita i el Pirineu es coneix, però a d'altres comarques no. Bé. Com vaig començar? Bé, és una cosa que a casa hi havia dos secrets molt importants. Un era que tres dones de la família materna, una germana de la meva mare, una tia àvia i la cosina, van estar al camp de Ravensbrück. És un camp d'extermini nazi al nord de Berlín. Això era un dels secrets de casa. L'altre era que el meu pare i el meu avi, rei, també van haver de marxar amb la retirada i van passar uns anys als camps de concentració francesos, al sud de França, a Set Fonts i a Sant Ciprià. Bé, vaig començar a escriure el primer conte del llibre d'Afers privats, que és Crema cremada, per narrar els personatges que hi havia a casa meva, mirant les fotos antigues, tinc fotos des del segle XIX, de la família, bàsicament del segle XIX són de la família del pare. També en tinc de principis del segle XX, però de la família de la mare. Em cridaven l'atenció aquestes fotografies i pensava... Què devien dir i què pensaven aquesta gent, no? Que hi havia, com a través de la foto, com uns pensaments que jo pensava que hi havia capes i capes acumulades de pensaments dintre de la família i vaig voler destriar-ne uns quants i vaig començar a escriure el primer conte. El primer conte i l'últim. L'últim ja és a Nova Zelanda. I llavors vaig pensar que entremig hi havia moltes experiències, molts records de la família i molts paisatges. Perquè també faig molta descripció dels paisatges,
sí,
perquè m'han condicionat.
Jo t'ho volia... Jo entenc, perdona,
com a paisatge... Sí.
Jo et volia fer una pregunta al voltant d'això, perquè m'ha cridat l'atenció, i t'ho reforço amb el teu comentari ara, que hi havia una precisió fantàstica en els paisatges, en els que són aquest taló de fons, no? I que també aquest taló de fons, també quan parles de les guerres europees, de la guerra civil, tot això, i dius una frase que és la quotidianitat estrafolària es va fer normalitat, em semblen valors molt importants en aquest llibre. I si volguessis remarcar també això, perquè de vegades aquest paisatge és alegre, però de vegades és sinistre, vull dir, explica'ns una mica.
Sí. Bé, això que deia, com que volia treure les capes de pensaments acumulades a la família, el paisatge és el continent, però l'entorn, el paisatge, no és només un paisatge. Són els costums, el menjar, les olors, els arbres, les flors, el clima, tot forma part del paisatge. I, per tant, el vaig descriure en detall, perquè influencia també. I vaig veure precisament, després d'haver escrit tots els contes, que hi havia llum al començament i al final. I que a dintre del llibre hi havia la foscor, que és el mig, que són els contes que passa la guerra d'Espanya i la guerra mundial. És on hi ha la foscor. Això que dius de la quotidianitat, si de cas després ho puc aclarir, perquè està lligat més aviat amb el conte que es titula Afers Privats, precisament aquest conte que és el mig, i que està relacionat amb la vida de la protagonista. No sé si vols que ara em parli d'això o continuem parlant de tots els contes en general.
Voldria parlar, també, i podem relacionar-ho amb això que em acabes de comentar de la protagonista, que els personatges femenins, no?, són com un calidoscopi d'àvies, de mares, de filles, de mans, de veïnes. És també una reivindicació feminista,
sí,
o voldries
sí
que ho fos?
Sí.
Val. I llavors, doncs, si ho podem relacionar amb aquest personatge del conte central, una mica?
Sí, sí. Sí, vaig escriure precisament l'evolució de la dona de principis del segle XX fins al final del segle XX. Al principi, els dos primers contes són dones que s'acomborben a la vida que els hi ha tocat de viure, no? I ara, precisament, si voleu, puc llegir res, dos o tres fragments curts, perquè la dona d'aquell moment se conformava amb el que li tocava, viure.
Endavant.
I per tant era el que semblava que havia de fer de la millor manera possible. I, per tant, a tot el llarg dels contes, cada conte avança una mica la dona, fins que els últims contes ja les dones decideixen per elles mateixes i han triat una vida. I per això em van fer posar el títol de la Vall Fosca a Aotearoa, perquè també hi ha aquesta evolució de dona amb els països, no? Que
sí,
d'un
sí, sí
lloc petit que va a l'altre, a les antípodes, realment. Per exemple, en el primer conte de Crema Cremada, que la mestressa de la casa de pagès, la meva àvia materna ve d'una casa de pagès, casa en tema, de la Vall Fosca, que tothom coneix a la vall. I aquesta, quan feien, convidaven a gent a venir al dinar de festa major, ella muntava un gran dinar. I fixeu-vos que poso unes frases perquè ella fa remarcar, apaga totes les llums del menjador, i ella diu, a la mare li agradava, perquè ho explica la filla, a la mare li agradava fer ressaltar les coses, dotant-les d'un fast i d'una grandiositat. Així es veia més l'esforç i el treball que comportava organitzar aquell sopar de festa major per tots aquells parents i amics. És a dir, aquí la dona ja es vol fer valdre, ella. Aquesta dona és del principi, no? De segle. I després ja no hi ha aquest orgull femení de mestressa de casa tan fort, no? Que
els altres comptes
ja no hi és. Sí, va decaient. I això és el que volia remarcar.
Carme, val? Doncs ja que sí. Ara hem parlat d'això i fa un moment hem parlat de les guerres europees i del paisatge, sabem que, per casualitat, aquests dies hi ha alguna cosa que podem relacionar amb Ravensbrück i Vilafranca. Ens ho vols explicar? I tu?
Sí, sí.
Ens ho vols explicar una mica, Rona?
D'acord. Soc de la Miquel i soc vicepresidenta. Conec una mica la vila de Colom, Seró i Costa, que va ser una mestra que va néixer al Magès, en un poble de prop de Lleida. La van destinar a Vilafranca. I, per tant, es va presentar i va ser regidora de l'Ajuntament de Vilafranca, abans de la guerra. Hi ha una anècdota d'aquesta senyora que quan la Montserrat Roig, en el seu llibre, va parlar amb ella, ella li va explicar que va ajudar a morir a Carme Gardell, una altra senyora catalana. La va ajudar, la va recolzar i li va parlar en català, a morir en català. Bé, Montserrat Roig va fer un poema, Morir a Ravensbrück, que ara és l'himne de la Miquel Ravensbrück, que parla precisament de la mort de Carme Gardell recolzada per Coloma Seró. I és un poema i el canta la Marina Rossell, aquesta cançó.
Ostres.
És un poema molt maco. Doncs suposo que posaran la música perquè la Marina tampoc no hi pot anar.
Molt
perquè
bé.
Normalment el canta la Marina, aquesta cançó.
D'acord, doncs gràcies per aquesta primícia i la setmana que ve ja se'n sentirà parlar a Vilafranca. Només dir-te una altra qualitat del teu llibre per mi és en aquests primers relats que parles del menjar, felicitar-te per això, però també et vull comentar, jo crec que tot el llibre és una mica un cant a l'art, perquè hi ha la música de Händel, la pintura de Hammershøi, que ara just està al Thyssen exposat, la literatura, els teus epígrafs, amb Teró, amb Roth, amb Barnes. Hi ha art, però també hi ha un cert assossegament espiritual en aquestes referències artístiques. I pensaves sí. Quan les vas posar?
Sí, soc molt conscient de posar-les, perquè bueno, tota la meva vida he donat classe de llengua i de literatura i clar, havia de traspassar tot aquest coneixement de les meves classes. El llibre, evidentment, era conscient, sí.
Què et sembla si tanquem amb un fragment que tu escollis o del menjar o del tema que tu vulguis i aprofito per tancar, però per dir-te que m'ha encantat la precisió lèxica, la llengua, la gramàtica, la sintaxi, tot i tot en aquest sentit i reivindicar que és penós que les nostres editorials publiquin coses sense corregir res. I res, tanquem amb un fragment de la teva, dels teus relats d'afers privats, el que tu vulguis.
Bé, he triat un fragment del conte Afers privats, que és el Meig.
Molt bé.
Que és la història de l'Aurora, que està treballant en una botiga a Barcelona i que també comença a ser modista. I va a casa d'una família, val? I llegeixo aquest tros només de la família aquesta, perquè va a diferents famílies. El senyor Leandre era un home afable, bondadós, bastant gras i calb. I potser per tot això es mirava la vida d'una manera horitzontal, ampla, allargassada cap als costats, sense dalts ni baixos, sempre plana a l'altura dels seus ulls. Tenia un negoci que li donava molt, un mebler, deia la senyora Dèlia. Així queda més bé, més professional, no tant d'estar per casa. I ja ho saps, si algun dia necessites alguna habitació, només cal que m'ho diguis a mi, eh? L'Aurora reia i li donava les gràcies. La senyora Dèlia era una dona amb pit i anca generoses, perfumada i empolainada per agradar al marit. sempre has d'estar a punt, amb aquell toc de bleda i coqueta que els agrada, perquè no se'n miren un altre. Has de tenir enginy i astúcia per conquistar-lo cada dia, nena, li recomanava l'Aurora. L'estimaven com una filla, aquella que no havien tingut mai, i l'Aurora se sentia apreciada. Es deixava convolar i reia amb els acudits del senyor Leandre, que era molt de la broma i de qualsevol cosa en feia una facècia. Quan marxava de casa del senyor Ricou, la senyora Dèlia li feia uns petons sonors i humits i les galtes i el senyor Leandre uns de delicats al front. I mentrestant sentia tocar les 8 a les campanes de Santa Anna. Totes les famílies eren estranyes, però totes a la seva manera. Tots mentien, però tots a la seva manera. I tots seguien la vida sense parar-hi esment. L'Aurora escoltava, cosia i callava. Feia la feina i marxava. Al principi, tot el que veia la trasbalsava, perquè en aquestes cases, com en la pensió de Ramelleres, ningú no vivia tal com aparentava. Tothom s'escapolia de les convencions, però sempre tornaven a la rutina. La quotidianitat estrafolària es va fer normalitat. La perplexitat es va fer habitud. I la vida anava passant entre els patrons i les clientes de la botiga. És aquest tros que has preguntat al principi, aquest fragment.
Sí, sí, sí. Hem coincidit, eh?
Sí, és la vida de la postguerra a Barcelona, als anys 40. I, per tant, ella havia d'amagar tot el secret que la seva germana havia estat en un camp nazi i ella s'obria camí a la vida, no? I era aquesta perplexitat que la desconcertava, però que s'hi acostumava, en el fons. De viure d'aquella manera que veia a dintre de les altres famílies quan hi anava a cosir.
Doncs molt bé, Carme, moltíssimes gràcies per aquest fragment. Enhorabona per aquests relats tan bonics i molt bona feina a l'amical de Ravensbrück.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquesta entrevista i us agraeixo de tot cor.
Una abraçada i fins aviat. Que vagi bé.
Fins aviat.
Gràcies. Fins aviat. Adéu.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.